El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus i IB3 Ràdio. La mineria d'aigües profundes, la cerca de materials als fons marins, és la nova gran amenaça per als oceans. L'administració Trump i alguns governs, i empreses, clar, pressionen per traspassar aquesta nova frontera a la carrera per l'explotació dels recursos naturals. Mentre molts altres països i organitzacions, bona part de la comunitat internacional realment, demanen una moratòria, que no s'iniciïn exploracions i extraccions que suposaran un impacte pels ecosistemes que ni tan sols són capaços de valorar. Aquest debat, molt candent aquest any, i que promet ser un dels temes claus en protecció oceànica per al 2026, juntament amb el Tractat d'Alta Mar, que ja veurem com inclou la mineria marina, aquest debat, deim, s'ha de fer plantejant una pregunta fonamental. Són realment necessaris els materials que les empreses volen extreure del fons marí? O podríem evitar-ho amb una altra forma de consum i amb un millor sistema de reciclatge de níquel, cobalt, coure o de les anomenades terres rares? I bé, una altra pregunta. No hauríem de tenir ja tots gaire clar que la salut de l'oceà és una prioritat? Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam el Nautilus amb Felipe Ruiz, a la sala de màquines, i en Dani Manau, en jo, al pont de comandament. Molt bona nit, Dani.
Molt bona nit a tothom.
Bé, anem al sumari. Comences tu, per exemple?
Per exemple, perfecte, sí. Idò, el primer tema és, efectivament, la mineria submarina. Avui, un gran expert en la matèria que coneix molt bé com funciona l'organisme que hauria de donar les llicències, mos explicarà en quin punt està. És en Carlos García Soto, investigador científic del CSIC i expert en governança de l'oceà i el clima.
I d'aquest tema tan candent, de tanta actualitat i tanta polèmica, passarà amb un tema més pausat, perquè si alguna cosa té sa investigació paleontològica es que va a un altre ritme. Avui parlaran d'un gorgonopsi trobat a un llaçament de la serra de Tramuntana que sembla ser que és el més antic trobat al món. Estan parlant d'un animal amb dents de sabre de fa entre 270 i 250 milions d'anys. Us donarà els detalls el conservador del Museu Balear de Ciències Naturals, en Rafael Matamales, que és també investigador principal d'aquest treball i investigador associat de l'Institut Català de Paleontologia, Miquel Cruz Safont.
I avui també us parlarem d'un experiment mental anomenat l'habitació xinesa que va proposar John Searle per abordar la qüestió de la consciència de la intel·ligència artificial. John Searle mos ha deixat fa poc, el passat mes de setembre, i el volem recordar.
I també hem de parlar de com està anant la COP30. Ja sabeu que ara mateix es celebra a Belém, a Brasil, la cimera del clima, en què, bé, en la que posam moltes expectatives. La cimera no acaba fins al 21, així que no tenim conclusions, però ja podem, bé, ja podem comentar alguna cosa al periscopi, no?
Efectivament, la COP30 just ha començat fa uns dies, no ha arribat encara a l'Equador, i és aviat per apuntar conclusions, però sí és moment de plantejar alguns dels reptes que s'haurien d'afrontar en aquesta cimera. Us en donarem alguns detalls i alguns enfocaments en aquest periscopi.
Idò, ja tenim sumari, i abans d'anar a saludar el nostre expert d'avui en governança marina, una efemèrides que volem recordar.
I és que el 15 de novembre de 1738 naixia William Herschel, astrònom alemany conegut per descobrir el planeta Urà juntament amb la seva germana Caroline. Tot i haver estat educat com a músic, Herschel va canviar el rumb de la seva vida per aparèixer als llibres d'història de l'astronomia.
I no hem d'oblidar la intervenció de la seva germana, na Caroline Herschel. Bé, idò, ara sí, anem amb el primer tema d'avui.
Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Manda Tur.
La mineria submarina és la nova gran amenaça que planeja sobre els nostres oceans, sobre hàbitats sensibles de les profunditats marines. Segur que ja sabeu que els Estats Units han decidit, de manera unilateral, iniciar excavacions mentre molts països i organitzacions reclamen una moratòria. I l'organisme establert per controlar aquestes explotacions marines sembla inclinar-se per la concessió de llicències. El debat està encès aquest any i nosaltres volem saber i entendre el que està passant. Així que hem buscat buscat un expert en el tema perquè m'ho expliqui. És investigador científic del CSIC i expert en governança de l'oceà i el clima, i recentment ha publicat un article a Nature sobre la reforma de l'autoritat internacional dels fons marins, del que ara parlarem. És en Carlos García Soto. Buenas noches, Carlos. Bienvenido al Nautilus de IB3 Radio.
Bona nit, Cristina.
Molt bona nit. Bien, expliquemos primero a los oyentes qué es la minería submarina. ¿Qué materiales son los que se quieren extraer del fondo marino, para empezar?
Bueno, muy sencillamente, la minería submarina es la extracción de minerales de los océanos, normalmente a más de 4.000 metros de profundidad.
Ajá.
Profundidades abisales. Buscamos lo que se llaman minerales críticos: manganeso, níquel, cobre, cobalto. Ahora las tierras raras, que las hemos oído en la televisión día sí, día no,
sí.
Y son elementos que se buscan desesperadamente por los países extractivistas para fabricar baterías, turbinas eólicas, componentes electrónicos. Y la diferencia con la minería terrestre, de la que tenemos percepción visual, es que allí conocemos los ecosistemas, pero en el fondo marino los desconocemos completamente.
Ya.
Son zonas oscuras, frías, lentas, no las vemos más que escasamente, y hemos visualizado menos del 0,01% del fondo marino, y allí en esa zona una huella puede tardar siglos en borrarse.
Ya.
Y bueno, lo conocemos ahora como la última frontera del planeta.
Uh-huh.
Sabemos más de Marte que de estos fondos.
Ya siempre decimos, ¿no?, que sabemos sobre todo más de la Luna y de Marte también que de los fondos marinos. Bueno, existe una organización internacional que sería la encargada de establecer normas y de dar las licencias, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Explícanos un poco cómo funciona, quién la dirige y esas cosas.
Bueno, es un organismo de Naciones Unidas.
Ajá.
Que nació de la Convención del Mar y que gestiona los recursos minerales más allá de las jurisdicciones nacionales, es decir, más allá de los 200 millas desde la costa. Se rige bajo el principio de patrimonio común de la humanidad. Significa que todo lo que está en el fondo marino pertenece a todos los países. Y la diferencia, por ejemplo, con el principio de la libertad de alta mar que rige la pesca, es que en la columna de agua, no lo que es el fondo, sino lo que es el agua, cualquiera que llega puede llevárselo. Pero aquí no. Aquí todo lo que se extrae pertenece a todos. Y por eso se creó este organismo, que es la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, donde el IO pues, me envió como coordinador de relaciones internacionales durante 7 años, y es lo que me ha permitido pues, hacer este estudio y esta propuesta de reforma.
Claro, por eso lo conoces
tiene
bien.
Tiene 168 países y su sede está en Kingston. Y tiene un consejo, que es un consejo un poco opaco, que es el que rige el funcionamiento de una asamblea, y su función es equilibrar el interés económico y la protección ambiental. Pero la institución es muy antigua, de hecho se le conoce como una anomalía multilateral, porque anda escasa de transparencia, de capacidad técnica, de apertura social. Es una estructura que puedo decir que tiene buenas intenciones sobre el papel, pero que refleja desequilibrios globales. Por un lado tienes los países pequeños del Pacífico con muchos recursos, a los que se les intenta convencer que la minería es para ellos una promesa de ingresos que va a mejorar el nivel de vida de sus habitantes. Y por otro lado tenemos a países grandes, grandes potencias. Por ejemplo, Estados Unidos, que ha salido ahora a la palestra.
Sí.
Siempre ha estado ahí. Reino Unido también era un actor. Y otros, ¿no?, que tienen la tecnología para hacer. Y entre ambos extremos está esta autoridad que intenta mantener un equilibrio y un consenso difícil.
Ya.
Entonces, para concluir, si quieres, esta pregunta, porque igual me estoy extendiendo demasiado, Cristina, es que el desafío, el reto, es que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos funcione como un regulador ambiental, no solo como una oficina de licencias.
Claro.
Tiene las dos funciones, pero es que ha sido un desastre organizarlo así desde el principio.
Ya.
Es como poner al lobo a cuidar a las ovejas.
Bueno, parece ser que de hecho existen ya algunos proyectos bastante concretos. ¿Estamos más cerca de una extracción industrial de los recursos del fondo marino?
Sí, sí, sin duda alguna. Hay proyectos y empresas muy concretas, por ejemplo, de Metals Company, que trabaja en el estado de Nauru, en el Pacífico. Ese Estado, en el año 2021, activó una cláusula que obligaba a la ISA, a la autoridad esta de los 168 países, a aprobar un código minero. Para los oyentes, diremos que un código minero son unos códigos o unos protocolos medioambientales. Haces esa actividad, pero ciñéndote a estas normas. Y se aprobaba este código en 2 años, es decir, esto era lo que se había acordado, o si no, la explotación empezaba ya, sin código alguno. El asunto es que, muy estratégicamente, o por incapacidad, ese código no se ha redactado, con lo cual las explotaciones pueden empezar ya sin tener salvaguardas medioambientales. Y es aquí donde el artículo que he hecho pues entra en escena. Ajá. Aún no hay explotación industrial, pero la presión comercial es enorme, y todos lo sabemos por las manifestaciones de Donald Trump. Y a mí lo que, como oceanógrafo, me preocupa es que la ciencia va por detrás. No hay estudios que muestren cómo se recupera un ecosistema profundo tras la extracción. Bueno, hay 3 o 4, pero hay tanto por estudiar, tanto por entender. No podemos permitirnos devastar lo que ni siquiera sabemos si existe o no. Bien. Bueno, de manera resumida, ¿sí?, en esta pregunta podríamos decir que es como probar un nuevo avión sin haber diseñado todavía la pista de aterrizaje. Es decir, ahí se están probando a 4.000 metros robots mineros, y no tenemos protocolos claros de evaluación ambiental. No digo de protección, sino de evaluar lo que se va a estropear.
Bueno, hace poco se ha presentado un estudio que sí que dice que los sedimentos, o sea, aparte de la destrucción que se provoque directamente, hay luego una segunda parte que es la sedimentación de todo, bueno, de todo el sedimento que se ha movido en el fondo cuando se trabaja, que ese sedimento cuando vuelve a posarse sobre el fondo marino crea pues un impacto secundario, digamos. Quiero decir que los estudios que hay por ahora, aunque sean pocos, sí que nos dicen cosas muy importantes, ¿no?
Ah, sí, muy, muy importantes. Y claro, de hecho, incluso dentro del margen del marco de la COP, diría que el tema de los sedimentos tiene cada vez mayor importancia, porque los sedimentos no es algo que simplemente se quede encima de un organismo y le haga la vida difícil, sino que es un almacén de carbono donde cae lo que se llama la nieve orgánica.
Sí.
Y removerlos puede tener consecuencias, es decir, todo eso que está inactivo lo pones en circulación.
Claro, toda la captura de todo el carbono capturado se libera, ¿no? Bueno, hay que destacar que también hay todo un amplio movimiento en contra, y que, por ejemplo, de la minería submarina, y que, por ejemplo, la Coalición para la Conservación de Aguas Profundas, que agrupa 130 organizaciones, ha hecho un llamamiento internacional para establecer una moratoria. No sé, los anuncios de Trump de iniciar la extracción unilateralmente han hecho que aumenten un poco esas voces en contra.
Sí, definitivamente, pero siempre han estado ahí. Yo empecé, bueno, el IO me mandó allí a esta autoridad en el año 2013 y estuve hasta el año 2019, o sea que 7 años.
¿Sí?
En la delegación de España, aunque la verdad un delegado científico tengo que decirte que poco tiene que hacer.
Vaya.
Porque al final la geoestrategia y la decisión del embajador es la que pesa, pero me sirvió para aprender y para acercarme, por ejemplo, a Deep Sea Conservation Coalition, a esta coalición que la lleva Matthew Gianni. Y es el día de hoy que todavía nos mandamos emails.
Muy
bueno,
bien.
Pues sí, este movimiento internacional sí, agrupa científicos, agrupa ONGs y agrupa incluso a gobiernos, como por ejemplo a Francia o España, que están apoyando y detrás de ello.
Ajá.
Y la tragedia del anuncio de Trump es que pretende hacer una extracción unilateral en aguas internacionales, en aguas que pertenecen a todos, antes de que todos lo aprueben.
Ya.
En los últimos años, déjame concluir un poquito esto, porque
sí, claro,
es muy relevante
por
para
supuesto
la audiencia. Más de 20 parlamentos nacionales han debatido este tema. Y algo inédito, compañías como Google o BMW se han comprometido a no usar minerales procedentes de minería submarina hasta que no haya garantías medioambientales, que no las hay.
Que no las hay.
Y esto muestra que la moratoria que se han puesto en marcha gracias a estas ONGs, a las que realmente hay que hacer un homenaje, se están convirtiendo en una nueva norma ética global.
Sí, es importante esto. Bueno, y el Tratado de los Océanos, el Tratado de Alta Mar que tiene que aprobarse en enero, ¿podría ser, no sé, el marco que solucionara la cuestión?
Bueno, tiene relación, pero todavía hay que armonizarlo. Digamos, este es un desafío importante para diplomáticos y también para científicos que trabajan en gobernanza oceánica. Uh-huh. Y espero que, por ejemplo, el IO haga algo de esto. Por lo menos yo me implicaré en ello.
Muy bien.
Este tratado, como sabes, se aprobará en el año 2026.
¿Sí?
Y complementa a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos en muchos aspectos. Se ocupa de la biodiversidad en aguas internacionales, con lo cual tiene solapamiento con ello. Puede armonizar normas, evalúa uh-huh. impactos ambientales, crea áreas protegidas en alta mar, y esas áreas protegidas incluyen zonas abisales. No se estudia la ISA, pero sí puede reforzar su obligación de proteger. Mientras esta ISA está muy escorada hacia licenciar, el BBNJ puede meterle presión para que proteja. Es decir, puede ser un vigilante.
Uh-huh.
Y bueno, por primera vez, a través del tratado de BBNJ, el llamado Tratado de Alta Mar,
¿sí?
que ha tardado décadas en salir, pues se habla de compartir beneficios de los recursos genéticos marinos y de coordinar de que las áreas marinas protegidas estén coordinadas. Y el paraguas más grande para estos dos tratados, el de la ISA, que es muy deficiente, y el de la BNJ, que viene a completarlo, es lo que ahora conocemos como la década de los océanos para el desarrollo sostenible.
Ajá.
Y bueno, yo creo que si ambos tratados se coordinan, el océano tendrá una arquitectura de gobernanza coherente, que habrá que vigilar. Sí, y yo creo que el futuro pasa por conectar esta diplomacia ambiental con todos los inputs de los científicos.
Ajá. Y que deberá ser transparente, como decías antes, ¿no? Eso también es muy importante.
Completamente.
Claro. Bueno, y respecto a las consecuencias que esta minería submarina puede tener en los fondos marinos, podemos recordar que en los años 70 ya se realizaron unas primeras pruebas en el Pacífico, que acaba de publicarse un estudio de la revista Nature en la que se demuestra que los impactos de aquella primera experiencia aún persisten. Bueno, está claro que los riesgos que la extracción minera implica para los océanos son muchos, ¿no?
Son tremendos, sí, sí. En los años 60 se hicieron estas pruebas en el Pacífico y, como tú dices, este artículo de Nature, que está circulando mucho, uh-huh. muestra que medio siglo después, es decir, 50 años después, las huellas siguen visibles y no ha habido recolonización, que es lo que los extractivistas o las industrias o la explotación pues intenta justificar, intenta convencer. Es como decir que nunca vas a tener cáncer por más que fumes.
Yeah.
Esto nos dice que los impactos son duraderos y quizás irreversibles a la escala humana que conocemos.
Ya. Yeah.
Hay que poner bien claro encima de la mesa en estas organizaciones que los fondos abisales no son desiertos. No son zonas donde solo hay minerales y sedimento. Albergan miles de especies únicas, procesos biogeoquímicos esenciales para el equilibrio del planeta. Algunos experimentos en zonas de Clarion Clipperton Zone, que es donde se ha hecho más minería, es la zona típica del Pacífico, muestran una reducción de más del 90% de la fauna, incluso décadas después.
Ya.
Las comunidades bacterianas que sostienen la vida en esas profundidades, porque a veces puede ser la única que habita allí, se recupera muy difícilmente.
Uh-huh.
Y cada marca mecánica que ponemos allí se convierte en una auténtica cicatriz geológica, es una pérdida para siglos.
Está claro. Bueno, creo que es importante recordar a la gente que esos fondos no son desiertos y además supongo que la minería submarina también, ese carbono que está capturado en el fondo, podría liberarlo, ¿no?
Sí, efectivamente. Ese es un tema de investigación actual.
Uh-huh.
Del que se oirá mucho en los próximos años.
Bien. Bueno, la verdad es que resulta paradójico que la industria abogue por la minería submarina para conseguir los materiales que se usan en la transición ecológica, en placas solares o en coches eléctricos, y que esa minería en realidad pueda desestabilizar, ¿no?, el equilibrio de unos océanos de los que depende el clima, e incluso, como decíamos, no sé, liberar grandes cantidades de carbono almacenado en los fondos. Quizá debemos buscar, antes de pensar en la minería submarina, en otras opciones, no sé, el reciclaje de esos materiales, por ejemplo, ¿no?
Hombre, yo creo que sí. Pero bueno, si me permites volver al tema de la minería,
supuesto,
y de la ISA, creo que es relevante. Ahora estamos en un periodo de moratoria.
Sí.
No es una moratoria oficial en vigor. Quiero estos datos darlos para tus oyentes y mis compañeros que trabajan en fondos abisales.
Uh-huh.
No hay una moratoria legal, sino que hay un grupo de países que de facto la mantiene. No hay una fecha límite. Es una moratoria política que se podría mantener mientras no haya un consenso científico ni jurídico. Y bueno, la probabilidad de que se levante, pues
está ahí.
A corto plazo yo creo que es baja, porque la mayoría de los países apoyan esta pausa. Pero a medio plazo, digamos al año 2028, hay una presión de las empresas, hay reformas internas dentro de la ESA. Y bueno, lo que hay que aprovechar este momento es, porque igual la moratoria no dura, es para reformar la ESA internamente, de manera que pase de ser un organismo supuestamente medioambiental, pero de facto extractivista o licenciador, a ser un organismo vigilado con todos los estándares que tienen los organismos multilaterales ahora. Y en ese contexto es donde entraba este artículo de Nature. Te voy a citar las tres reformas que propongo.
Claro.
Que te van a parecer casi hasta de broma de lo elementales que son. Pero la tragedia es que son reformas que no existen. Esa es la tragedia y que hay que proponerlas. Primero, es que la ISA tiene que publicar los estudios de impacto ambiental presentados por las empresas, hacerlos públicos.
Ajá,
eso ni siquiera
importante.
Existe. Sí, estos informes deben revisarse de manera invertida, de manera que los revisores sean anónimos y las empresas sean públicas, y actualmente se hace al revés,
ya.
Y de manera opaca. Uh-huh. Y todas esas observaciones, respuestas y revisiones deberían ser públicas antes de aprobar una licencia. Yo creo que esta es una condición sine qua non que hay que poner encima de la mesa y que todo el mundo debe conocer. Si esto se propone es porque no ocurre.
Ya.
La segunda reforma es que todos los contratos que se están preparando ahora o que se van a preparar en el futuro incluyan límites medioambientales obligatorios en los mismos contratos. Si una pluma de sedimento supera una frontera o si un indicador biológico cae por debajo de un nivel acordado, el contrato se debe detener automáticamente y se debe abrir una revisión.
Ajá.
Y la autoridad, la ISA, debe ofrecer el derecho público a apelación y a justificar sus decisiones. Y la última es crear un panel independiente de ciencia y sociedad, no un panel técnico nombrado por los estados en el que hay más geólogos que biólogos y más gente incluso vinculada a la empresa. Este panel independiente debería tener capacidad de emitir dictámenes sobre cuestiones claves, como se definen los estudios ambientales, cuándo se concede una licencia, cuándo se suspende la actividad. Y estos tres puntos yo creo que son fundamentales, porque en el momento en el que la moratoria deje de ser efectiva, uh-huh, bien porque Trump se lanza a la cacería, o porque las empresas hacen mucha presión, o porque incluso los gobiernos bien intencionados deciden que son minerales necesarios, como tú dices, para nuestra transición energética, esta organización debe tener la armadura ética, la transparencia y la investigación implicada para que todo se haga de buenas maneras.
Claro.
Es decir, sin convertir el fondo marino en el desastre que hemos convertido en nuestro continente.
Todo el resto, claro. La verdad es que parecen propuestas que no deberían ni tener que reclamarse, ¿no? Realmente.
Ya, es que la tragedia del mundo es que hemos llegado al momento en que incluso lo más obvio debe ser recordado.
Efectivamente. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. No sé si tienes algo más que añadir.
Ah, permíteme un minuto.
Sí.
Nature ha publicado ayer mismo un segundo artículo que firmó donde propongo tres pasos para que las cumbres del clima pasen de las promesas a la acción.
Importante también.
Y
sí,
son tres. Primero, la evaluación científica independiente debe estar vinculada a las promesas de mitigación. Es decir, no puedes mitigar algo que no esté avalado. No puedes decir que vas a reducir tanto cuando realmente la ciencia dice que vas a reducir más.
Ajá.
Que tienes que reducir más. Debe haber una coincidencia rotatoria norte-sur, de manera que al final la influencia no sea solo de los poderosos. Y bueno, debe haber un panel público de finanzas climáticas. Es decir, donde todo sea público y donde los que te dicen que van a dar tanto dinero, al final se vea qué es lo que han prometido y qué es lo que han gastado. De nuevo, al igual que antes, son cosas tan evidentes que da casi hasta vergüenza pedirlas, pero,
pero hay que hacerlo.
La tragedia es que el mundo, a nivel del fondo del mar y al nivel de COP, está así.
Sí, hay que hacerlo, está
sí,
claro.
La clave es pasar de las promesas a la acción, tanto en el fondo marino como en el clima.
Efectivamente. Bien, pues Carlos García Soto, investigador científico del CSIC, mil gracias por atendernos y por lo que nos has enseñado hoy sobre este organismo que tiene que dirigir mejor cómo tiene que ser la minería en el fondo marino, si es que tiene que ser, claro. Muchas gracias.
Es que tiene que ser, efectivamente. Vale, muchas gracias a ti y a toda tu audiencia.
Ivetres Ràdio és Dial. Entra en l'òrbita més musical d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a Ivetres Ràdio. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Han descobert a Banyalbufàs, a Serra Tramuntana, una empremta fòssil que fins ara era desconeguda i que sembla ser d'un gorgonopsi, un gènere extint d'animals amb dents de sabre. És una trobada feta a prop d'on ja s'havien trobat restes ossis de gorgonopsi, així que aporta una dada més per si investigació de la fauna del Pèrmic a Mallorca o del Permià. A més, sembla que es tracta del gorgonopsi més antic que s'ha trobat al planeta. Avui volem conèixer millor aquest animal i la seva importància per si investigació paleontològica, i m'ho parlarà l'investigador principal del treball, que és investigador associat de l'Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont, i conservador del Museu Balear de Ciències Naturals. Tots ja el coneixeu, és en Rafael Matamales. Bona nit, Rafael, molt bona nit. Ben tornat al Nautilus.
Hola, bon vespre, gràcies.
Bé, el primer, ampliem-nos un poc s'informació sobre què és un gorgonopsi.
Un gorgonopsi pertany a un grup que tècnicament li diuen teràpsids i són avantpassats dels mamífers. En certa manera, uns avantpassats nostres, molt llunyans,
sí,
que se caracteritzen per ja presentar trets que avui en dia podríem associar amb mamífers. Per exemple, començaven a tenir la sang una mica calenta, ja no eren com a rèptils, que són de sang freda, la manera de desplaçar-se, de respirar, de menjar, etc., ja era més similar a un mamífer actual que a un rèptil, perquè els nostres avantpassats més llunyans de tots,
sí,
eren bastant semblants a rèptils, tant a la forma corporal com a la manera de viure. I en canvi, aquests teràpsids són diferents. I els gorgonopsis, en concret, és un grup d'aquests avantpassats de mamífers, tots ells són carnívors, varen viure fa entre un 270 i un 250 milions d'anys, i se caracteritzaven, en primer lloc, per tenir aquestes dents de sabre, per tant, unes dents molt grosses, que els convertien en uns caçadors temibles. Eren els depredadors més importants dels ecosistemes on vivien, i tenien unes mides que variaven d'entre uns 40 centímetres a uns 3 metres de longitud. Ens hem imaginat que eren com una espècie de ca, de forma,
sí,
és a dir, així, damunt quatre cames. No tenien orelles, no tenien pèl encara, però sí, seria com una espècie d'un ca sense pèl, sense orelles, sense cola més curta i aquestes dents de sabre.
I per què no són encara considerats mamífers? Aquesta ausència de pèl és un dels detalls?
Sí, els mamífers no varen aparèixer fins una sèrie de milions d'anys després, en el període triàssic, després d'una gran extinció que hi va haver. I el tret característic dels mamífers, sent molt tècnic, és l'estructura del crani. Tenen una estructura concreta amb uns ossos distribuïts d'una manera concreta que aquests animals encara no hi tenien. Sí que hi ha cosins dels gorgonopsis que encara no són mamífers, però que sabem que sí que ja tenien pèl, per exemple. Perquè pot a pot se van anar adquirint tots aquests trets. Però, diguem, els científics... de manera així, recomptes una mica arbitrària, poden ser inicis de mamífer a una configuració concreta de sòl d'escrani que encara no tenien el croconopsis.
I si tenia dents de sabre, estan parlant d'un depredador al capdamunt de la cadena tròfica.
Sí. Els primers croconopsis que van aparèixer en el Permià mitjà eren depredadors, però no estaven en el capdamunt, perquè hi havia un altre grup d'animals carnívors en aquell moment, que eren els principals depredadors. Però ràpidament aquests se van acabar extingint i durant el Permià superior, això fa uns, entre uns 260 o 250 milions d'anys, els gorgonopsis es convertiren en els principals depredadors de tots els ecosistemes que habitaven.
Abans dels dinosaures, clar.
Sí, 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 això bastants de milions d'anys abans dels primers dinosaures. Els dinosaures van sortir més o menys alhora que els primers mamífers en el Triàssic. Nosaltres ens trobem en el Permià, que són un conjunt de milions d'anys abans.
Ja. Bé, la darrera vegada que vàrem tenir-te el Nautilus vàrem parlar del Tramuntanosaurus. El Gorgonopsi i el Tramuntanosaurus convivirien al mateix hàbitat?
Sí, de fet, els han trobat junts, en el mateix nivell, a una distància d'un metre. Per tant, és ben cert que convivien en el mateix hàbitat. I és possible, tot i que això no ho sabem, que aquest gorgonopsi menjar el Tramuntanosaure, perquè per mida seria una presa fàcil per aquest gorgonopsi que hem trobat.
I fins ara, quines restes tenim de l'animal, del gorgonopsi, de les campanyes que s'han fet al jaciment?
Idò, tenim restes d'un sol exemplar, i aquest exemplar no és complet. Van trobar una sèrie d'ossos agrupats, però no articulats generalment, i tenim parts d'escrani, per exemple, tenim la mandíbula inferior, tenim dents, incloses una dent de sabre, tenim part d'espaladar, de la part de darrere del cap, del morro, etc. Després tenim algunes vèrtebres i costelles, incloent les vèrtebres de la coa articulades, que això és bastant únic a l'àmbit mundial, perquè no s'havien trobat mai tota la coa d'un gorgonopsi articulat. I després tenim restes de les cames i peus de darrere, de tal manera que poden reconstruir una cama i un peu pràcticament sencers. En tenim dos dos costats, però el poden reconstruir pràcticament sencer.
I s'emprenta en concret, quina informació ens aporta?
I bé, aquesta emprenta es treballa va ser molt curiosa, perquè tot d'una era una cosa que no havia estat descrita d'enlloc més, per tant, és un tipus d'empremta nou. Emprentes de gorgonopsi n'hi havia descrites de Sud-àfrica, però són completament diferents perquè és un animal molt més gros. I vàrem aconseguir, com deia, quan ja tenim bastanta informació sobre la forma del peu, vàrem aconseguir, vàrem veure que aquest peu coincideix perfectament amb aquestes emprentes, tant en proporció de dits, com en forma, com en mida. I, per tant, aquestes planetes ens donen un conjunt d'informació bastant important. En primer lloc, com era el peu d'aquests animals per davall, perquè generalment se conserven els ossos, però a l'empremta poden veure la pell. Per tant, fins i tot són les ruetes que tenen que té la pell. Per tant, una mica és configuració del peu. I després, pot ser més important, ens dona informació de com caminava aquest animal. Fins no fa gaire, se pensava que aquest teràpsid d'Espermià encara caminaven d'una manera semblant a un rèptil, és a dir, amb les cames en el costat del cos i ondulant la columna vertebral cap als laterals. Però gràcies a aquestes potades podem veure que el rastre que deixen és d'un animal que caminava ja amb les cames de davall el cos. La qual cosa és un tret distintiu dels mamífers. Per exemple, si ens imaginem un mos o un ja, té les cames de davall, els quals no els tenen els costats com un rèptil.
Com un cocodril, per exemple, sí.
Exacte. I, per tant, aquesta postura ja més dreta va ser una de les innovacions més importants que durien en el camí ja per als mamífers, perquè això va permetre una sèrie de canvis en el cos, que són molt típics dels mamífers, la manera de respirar, la manera de menjar, etc., que ja són molt diferents d'així com ho feien els rèptils.
Bé, l'exemplar trobat a Mallorca sembla ser que és especial perquè és el més antic i els que s'han trobat al món són a zones molt allunyades, a diferents latituds, no?
Sí, Sí, fins ara els gorgonopsis sols se coneixien de Rússia, i bastant més al nord,
sí.
També de la Xina, que en aquell moment estava també molt més al nord, i de la zona de Sud-àfrica, tant a Sud-àfrica pròpiament com a Tanzània, Malawi, etc================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================Estava a una altitud molt baixa, però en canvi de l'Equador no teníem registre d'aquests animals. De fet, no teníem registre de cap dels avantpassats dels mamífers d'aquella època. Uh-huh. I per tant, hi havia, existia un buit molt important de coneixement que no ens permetia relacionar aquestes faunes del nord amb les faunes del sud. Aquestes troballes de Mallorca, en primer lloc, permeten fer aquesta relació, perquè és un gorgonòpsid que està al mig de la distribució, perquè se'n coneixien del nord i del sud, i en segon lloc és molt més antic, bé, és bastant més antic que les altres faunes de gorgonòpsid que se coneixien, i per tant podem dir que és el més antic del món, tot i que no és molt primitiu, per tant potencialment en podem trobar encara de més antics.
Bé, i això, que no hi hagués gorgonopsis en aquesta zona, en aquesta latitud, va complicar la identificació? És a dir, suposo que quan trobau les restes, bé, començava a comparar a que s'ha trobat similar a la resta del món, no?
Sí, sí, la manera de fer és aquesta. Varen començar a mirar treballs, tot d'una, evidentment, no és el que varen pensar de bon inici, perquè no se n'havien trobat mai, però a poc a poc, a mesura que vàrem anar mirant i mirant i mirant, era l'única cosa que podia ser. I posteriorment ja contactarem amb l'expert en l'àmbit mundial d'aquest grup. I no res, en dues setmanes ja va ser a Mallorca a mirar aquest exemplar. I per elles dels Estats Units, de Carolina del Nord. I va confirmar que efectivament ho era, i ja vàrem acabar aquest estudi i el vàrem publicar.
I a més, encantat en sa troballa, suposo.
Sí, 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 no, la va trobar molt interessant. Desgraciadament, les restes que hem trobat encara no són moltes, estaria millor trobant-ne més, perquè el més probable és que sigui una espècie nova, encara desconeguda per la ciència, però en les restes que tenim no ho podem confirmar. Si no tenim restes més completes d'aquest animal.
I encara hi ha possibilitats de que aquest jaciment es trobi més coses?
Sí, sí, sí. Hem anat fent excavacions. Per exemple, de Tramuntanosaurus ja en va sortir un, ara ja n'han sortit 4 o 5.
Ah, mira.
Clar, nosaltres de Tramuntanosaurus el tenim ben caracteritzat, per tant, ens interessaria més que sortissin més exemplars de gorgonopsis, però de moment no hem tingut aquesta sort. Però sí, creiem que en un futur, si se continua mostrejant en aquest jaciment, poden trobar més restes, i amb una mica de sort de gorgonopsi també poden trobar més restes d'altres animals.
Clar.
Perquè tenim petjades de 8 animals diferents i només hem trobat ossos de 2. Per tant, potencialment també poden tenir noves sorpreses.
I encara teniu material per estudiar de que s'hagi tret ja d'aquest jaciment tan espectacular?
Sí, tenim material que, bé, encara no ho hem començat a estudiar, però al manco hi ha un tercer animal diferent.
Ah, mira.
De mida molt grossa, que bé, ara primer se li ha de llevar tota la roca que l'enrevolta, i després tocarà estudiar. O sigui que això encara li queda pintura un parell d'anyets, però en qualsevol moment sortirà aquest estudi i vaja, serà un animal també diferent, de mida més grossa, i jo crec que molt interessant també.
Com els Tramuntanosaurus i el Gorgonopsi. I bé, quan es varen començar les excavacions aquest jaciment tan interessant?
La primera excavació que se va fer allà va ser el 2019, una mica abans de la pandèmia. Realment allà ja hi havíem fet... ja el jaciment l'havien trobat un parell d'anys abans perquè estàvem fent l'estudi geològic d'aquella zona,
sí.
Però la primera campanya pròpiament on se varen treure tots aquests fòssils dels quals ara parlam és del 2019 i se varen anar continuant el 2021 i 22 i ara tenim un nou projecte fins al 26. Que també dediquem esforç a mostrejar aquest jaciment. De fet, aquest altre nou exemplar vam trobar enguany.
Ah, molt bé. Veig que en seguirem parlant d'aquest jaciment de Banyalbufar. Bé, Rafael Matamales, investigador principal d'aquest treball i conservador del Museu Balear de Ciències Naturals, moltes gràcies per tot i molt bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
El Nautilus, el programa d'Ivetres Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur.
En aquesta cançó, Machine, d'Imagine Dragons, el grup reflexiona sobre les relacions entre humans i tecnologia i els reptes de l'intel·ligència artificial. I nosaltres l'han triat, efectivament, per donar-vos un apunt sobre intel·ligència artificial. I és que si aquestes setmanes ens han deixat persones tan especials com Jane Goodall, Robert Redford i Diane Keaton, en dedica també a traspassar l'ideòleg del que es denomina l'experiment de l'habitació xinesa.
Estem parlant del filòsof John Roger Searle, molt conegut precisament per aquest experiment mental amb el qual pretenia demostrar que el pensament humà no es compon de simples processos computacionals i negava les capacitats que alguns creuen que la intel·ligència artificial arribarà a tenir algun dia. Li negava sa capacitat de pensar, de raonar o d'imaginar. Deia que ses màquines tenien sintaxis, però no semàntica, que connecten els signes, però no els entenen.
Anem a explicar l'experiment amb què el John Searle us deia que la intel·ligència artificial és un joc de màgia, que no arribarem a una intel·ligència artificial general capaç d'entendre el que s'està fent, el que està fent. Bé, idò, imagineu que tanquen a un paio, un home, que no entén absolutament res de xinès mandarí, en una habitació. A dins només té dues finestres, caixes plenes de símbols xinesos i un complet manual d'instruccions en català que li indica les seqüències de símbols i com aparellar aquests signes.
D'aquesta manera, si en una finestra li passen una targeta amb un signe xinès, ell consulta el manual i sap quina és la seqüència que li segueix i què ha de lliurar com a resposta a l'altra finestra. Fins i tot pot memoritzar tot el manual, que ho recordem que està en català, el tipus a la caixa, pot ordenar els signes, però no té cap necessitat d'entendre'ls.
O sigui, des de fora, un parlant nadiu de xinès introdueix preguntes escrites i gràcies al manual, l'home de l'habitació torna respostes coherents a un altre xinès que està a l'altra finestra. Per un observador extern, la conclusió és òbvia, i és que qualsevol que estigui dins de l'habitació entén xinès. Xinès mandarí, a més, a la perfecció. Però no és així, nosaltres sabem el truc. No hi ha comprensió, no hi ha semàntica, només una sintaxi impecable. I aquí ve l'escac mat del filòsof. Si l'home no entén xinès, l'habitació en conjunt, el sistema complet, tampoc no ho fa. Aquesta habitació és la intel·ligència artificial generativa actual, un sistema que pot simular la intel·ligència de manera indistingible de la real, però que no té l'espurna essencial, no té la consciència. John Searle, una eminència en temes de llenguatge i ment, va desenvolupar aquesta explicació en un article que va escriure titulat «El mite de l'ordinador». I sembla simple, però ha tingut molt d'èxit per explicar que la intel·ligència artificial ni sent ni pensa.
Ivetres Ràdio és informació.
Ivetres Ràdio. notícia d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
1, 2, 3, 4 Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó,
no. No, en Changuete. Pobre no. Changuito.
Està bé.
I Juanjo.
No, ja m'ha de veure.
Ara, sí,
ara
sí,
tenim el que no estem dàtil.
Ah, ah no. Qui vol que és meu cap? El meu cap també se no mira dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí.
Però
que
bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes. Amb Cristina Amanda Tur.
Començam aquí el periscopi del Nautilus. Han de parlar uns minuts de la COP30, la cimera del clima. Crec que podem dir que en aquesta cimera els contrastos s'han fet més evidents que cap altre i això té a veure en el fet de que es celebri a Brasil, clar. Mentre alguns participants han arribat a ell en jet privat, altres ho fan ho han fet en canoa seguint el curs de l'Amazones. Sembla que hi ha dos mons enfrontats i és el menys poderós el que de veritat intenta impulsar un canvi pel clima. Però bé, ara m'ho daràs els primers detalls en Dani. Veritat, Dani?
Sí, efectivament, com sabeu, aquests dies se celebra aquesta cimera sobre el canvi climàtic a Belém, a Brasil, una nova oportunitat per establir mesures que pal·liïn els efectes antròpics al medi ambient. Una cimera que ha arrencat amb una protesta dels pobles indígenes de l'Amazònia i d'activistes juvenils, una protesta que pretenien accedir al recinte de la COP, però s'han trobat que, a banda de no tenir veu ni tenir vot, tampoc tenen cadira, no? Llavors, són precisament aquests grups els que més pateixen les decisions o indecisions d'aquestes cimeres. Dit això, val a dir que continuem lluny dels canvis necessaris per limitar l'escalfament global a 1,5 graus de temperatura per a finals de segle, que és la gran fita que està marcada. Ja no parlem només de si pujarà la temperatura al nivell del mar o de si cremem massa petroli, perquè està en joc, de fet, la biodiversitat del planeta. Cada any és més difícil mantenir els espais naturals necessaris perquè la fauna i la flora puguin subsistir com ho han fet fins ara, i això afecta en tots els sentits econòmics i també vivencials i de molts pobles que han de també continuar subsistint. Cal tenir clar que ens estem jugant i cal tota la cooperació mundial possible per corregir el que s'ha fet malament durant moltes dècades. Hem de dir que un exemple d'això, d'aquesta reacció que hauria d'aparèixer, que està latent, que en cada cop està present en l'ambient, però moltes vegades costa molt de plasmar en un document, tenim un exemple d'aquesta reacció que la que va protagonitzar la joventut mundial fa uns dies, el 27-28 d'octubre, a la 14a edició del Fòrum de la Joventut de la UNESCO, que es va celebrar a Samarcanda, a Uzbekistan, i on les delegacions de més de 140 països van aconseguir un consens històric, un document de recomanacions que integra la transició justa amb la biodiversitat. Just el que comentàvem, o sigui, preservar la biodiversitat, però que sigui també de manera justa amb els pobles que més l'estan patint.
Està clar. També cal remarcar la necessitat de veure en quin punt ens trobem respecte a l'acord de París.
És una pregunta que els darrers 10 anys ens anem fent, i un cop fet el procés de reflexió i la posada en comú del balanç global de l'acció climàtica, el que en anglès s'anomenen Global Stock Take, la COP ha d'entregar una actualització de les perspectives, de les respectives contribucions nacionals a l'acció producció col·lectiva global. És tot això en un horitzó situat cap a l'any 2035. Són les contribucions nacionals de cada país que ha de fer en aquest camí global i col·lectiu que és la lluita contra l'escalfament global. Aquestes contribucions suposaran més esforços des d'una major ambició de cada país segons les seves capacitats. Els que tenen més possibilitats han de fer-ne més i també per les seves circumstàncies, i se centraran en l'eliminació dels combustibles fòssils del sistema energètic, i a més hem de dir que els països han de reduir les emissions del sector agrari, forestal i residus, i també assegurar que els ecosistemes naturals absorbeixen l'excés de les emissions del principal gas d'efecte hivernacle, el CO2. L'objectiu és que la suma de les emissions i absorcions de la comunitat internacional hauria d'arribar a zero net a l'any 2050, perquè d'alguna manera a finals de segle l'augment de temperatura mitjana del planeta, mitjana, no sempre hi haurà zones que patiran pitjors estralls, temperatures més severes, es mantingui per sota dels 2 graus respecte als nivells preindustrials. Intentar, de totes maneres, també limitar que aquest escalfament es mantingués a 1,5 graus, que ja comença a semblar una mica utòpic. No?
I quins resultats podem esperar, Belén?
A Belén existeix, podem esperar des del punt de vista de la biodiversitat i els ecosistemes, el que apuntàvem a l'inici, que el progrés d'aquesta matèria és clau, es tracta de preservar la biodiversitat, es tracta de qüestions moltes vegades oblidades en aquestes cimeres, que es parlen de qüestions més tècniques, però que són fonamentals si la humanitat pretén aconseguir un equilibri entre emissions de gasos d'efecte hivernacle i la capacitat de la Terra de llevar-les de l'atmosfera. Hem de dir que l'entitat BirdLife International, que defensarà en aquesta COP30 un document de prioritats, en resum algunes per preservar aquesta biodiversitat, com incloure en aquestes contribucions determinades a nivell nacional per al 2035 compromisos clars de conservació i restauració de la natura, tant per la seva funció d'absorbir les emissions excessives de CO2 com pel seu paper com a defensa natural contra els episodis extrems, contra les onades de calor, les sequeres, els incendis, etc. Els temporals, les inundacions. Confirmar en aquestes contribucions nacionals que la necessària descarbonització de l'energia es durà a terme amb garanties concretes per a compatibilitzar el desplegament de les energies renovables amb la conservació i la restauració de la biodiversitat. De dir que aquesta entitat també reclama que el treball per a mesurar el progrés en l'adaptació del canvi climàtic i s'inclogui en el grup d'indicadors de l'observació de l'impacte en les espècies i hàbitats en perill, a més de l'èxit dels ecosistemes en la reducció de la vulnerabilitat.
Bé, si et pareix, ho deixarem aquí, com que en parlarem més les pròximes setmanes d'aquesta cimera. Si et pareix, ho deixem aquí.
Sí, tindrem encara dies de cimera i encara mancarà veure com queden les conclusions d'aquesta nova oportunitat.
Efectivament, mos falten conclusions. Bé, encara hi ha més d'una setmana. Ja veurem què passa. Moltes gràcies, Dani. Bona nit.
Bona nit.
Idò, bé, ho deixem aquí per avui. Si us heu perdut alguna cosa, ja sabeu que trobeu tots els programes a IB3 a la carta. I avui mos anem amb una cançó d'en Julian Lennon, que mos diu que som tan ingeniosos que hem arribat a sa lluna mentre al mateix temps destruïm els boscos dels que depenem. El món que estimo s'està morint i jo ploro, diu el fill d'en John Lennon en aquest tema. Es titula Saltwater, aigua salada. Ja sabeu que les llàgrimes són salades com la mà. Idò, mon anam, en Felipe Ruiz, a la sala de màquines, i en Dani Manau i jo al pont de comandament. Fins la pròxima setmana. Portau-vos bé i cuidau el planeta. We are a rock revolving around a golden sun. We are a billion children rolled into one. So when I hear about the hole in the sky, salt water wells in my eyes. We climb the highest mountain, we'll make the desert bloom. We're so
follow me around, get up on my merry-go-round, follow me around, get up on my merry-go-round. You might choose the one that's light blue, the golden one seems like it's new. You can change your horse, but that don't change the course of my love. Follow me around, get up on my merry-go-round. Follow me around, get up on my merry-go-round. The golden one might seem nice to you, and I might be rusty, not new. You can change your horse, but that don't change the course of my love. Just imagine a life filled with wild rides and tricky games. Popcorn smells on carousels, hot hearts are roast, rollers coast all night long. Just imagine a life full of lots of pretty dreams. Have a toast, if I may boast, we'll spin around without a scream. Oh, here we go. I may boast, we'll spin around without a scream. Whoa, follow me around, get up on my merry-go-round, follow me around, get up on my merry-go-round. You can choose the golden one too. I hope that I'm good enough for you. You can change your horse, but that don't change the course of my love. Follow me around, follow me around and around and around and around.
and around and around.